Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
I començàvem la setmana recordant que hi havien activitats en motiu del 25N. S'havien de portar a terme a la plaça City Seat, però degut al fort vent es van traslladar a l'Smart Centre de Santa Bàrbara. Allí va haver-hi una coreografia col·lectiva de la Puerta Violeta a càrrec del Club Twirling Santa Bàrbara i també una xocolatada popular amb les dones planeres. La lectura precisament d'un manifest i l'Ajuntament va aprofitar també per a recordar que davant qualsevol violència masclista hi ha recursos i telèfons als quals recorre, fent incís precisament d'aquesta temàtica. A Santa Bàrbara també, en pocs dies, s'han produït diferents robatoris al nostre poble que han generat preocupació entre els veïns i veïnes. El primer va ser en un domicili on els lladres van entrar en només mitja hora i es van emportar joies i objectes de valor amb una gran professionalitat, segons s'explicaven els Mossos d'Esquadra. La família va trobar la casa regirada i ara s'està investigant el cas. Un altre dels robatoris es va produir al pàrquing d'un supermercat, amb una maniobra de distracció per sostreure un bolso d'una conductora. Els lladres van intentar també fer moviments de fins a 4.500 euros a través de les targetes, però les operacions van ser bloquejades. Una altra de les activitats importants a destacar és aquest congrés d'oliveres mil·lenàries que s'ha portat a terme coincidint amb el Dia Mundial de la Olivera, i és que Ulldecona ha celebrat aquest congrés d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia, on s'ha posat de manifest precisament el resultat de la collita, els reptes de preservació del patrimoni oleícola i també els nous estudis sobre biodiversitat i sobre els beneficis de l'oli d'oliva per la salut.
La diversitat que hi ha de varietat, també les característiques d'aquestes varietats de cara a la salut, vull dir que va sobretot enfocat a les diferents varietats que tenim d'oliveres hacia el territori i les seues característiques positives.
L'escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara s'ha implicat amb tot l'alumnat de quart en el gran recapte d'aliments. Ho vam explicar des de la Plana Ràdio, on també els alumnes van fer un anunci publicitari per a que la gent sigui solidària. De fet, aquest cap de setmana a diversos establiments del poble es farà aquesta recollida d'aliments.
Esta setmana us hem explicat que Tortosa ja ha inaugurat oficialment les dues noves llars d'infants municipals, Rubí i Rufolet al Temple i Logan Busia Ferreries. Tot i que funcionen des del setembre, divendres passat s'obrien les portes perquè les famílies poguessin visitar-les. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, va ser l'encarregada d'inaugurar-les i destacava que aquest és un pas important en l'aposta del país per reforçar l'educació dels més menuts.
No cada dia inaugures no una, sinó dues llars d'infants, en aquest cas municipals. Em sembla que és una notícia realment històrica per Tortosa, una boníssima notícia pel territori. Doncs aquesta aposta, aquest compromís compartit per aquesta etapa educativa tan important com és el 0-3, una aposta no només per una educació pública i de qualitat, sinó una aposta per l'equitat, no? Qualitat, equitat, igualtat d'oportunitats i, per descomptat, doncs per la conciliació de les famílies i, permeteu-me que ho digui, també per les dones en particular. Em sembla que és un dia històric.
També hem sabut que el parador de Turisme de Tortosa viurà una reforma integral a partir del 2026 amb una inversió de més de 10 milions d'euros. El ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu visitava divendres passat a les obres del Castell de la Suda i ha explicat que la remodelació complementarà els treballs que ja s'estan fent al recinte murallat, que haurien d'estar enllestits el primer trimestre de 2026. Les obres de rehabilitació i remodelació del parador duraran 2 anys.
Aquesta remodelació en la que estem invertint 4 milions, doncs és una altra gran etapa, que és la prèvia al que ha de ser la remodelació del parador de Tortosa. El parador de Tortosa ja té una llarga història i li ha arribat l'hora de posar-se al dia. I, per tant, per mi és una satisfacció veure aquí el que serà l'inici d'un projecte de remodelació, de rehabilitació, de posada al dia del parador de Tortosa, en el que serà una inversió d'un mínim de 10 milions que s'iniciarà l'any que ve. Una obra que durarà uns 2 anys.
I en el marc del 25è, en el dia per l'eliminació de la violència masclista, aquesta setmana Tortosa ha presentat el segon pla municipal de prevenció i abordatge de les violències sexuals als espais públics i d'oci. El document analitza què passa realment a la ciutat i proposa accions per fer que les nits i els espais festius siguin més segurs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar tornarà a instal·lar la carpa al Parc del Bon Repòs per oferir oci nocturn els caps de setmana pròxims a les festes de Nadal. La festa serà majoritàriament a les nits, incloent-hi també la tarda del 25 de desembre, com ja és habitual. Els caleros arriben en una situació complicada després de 5 derrotes consecutives, havent perdut el darrer partit per 1-4 a casa davant de l'Olímpic Móra d'Ebre i havent destituït l'entrenador a primers de setmana. L'acte de lliurament celebrat a Amposta en el marc del Som Turisme va reunir més de 300 professionals del sector, destacant la rellevància de projectes que contribueixen a la projecció turística de la demarcació. El guardó atorgat al grup Calafat correspon a la categoria de millor projecte de solucions tecnològiques aplicades al turisme. El reconeixement posa el focus en la sala immersiva Àgora, un espai de 225 metres quadrats dissenyat per a la projecció immersiva de continguts audiovisuals.
En realidad, los motivos son porque nuestra iniciativa intenta acercar a lo que es el territorio a la tecnología. Intentamos fusionar un poco y llevar una propuesta disruptiva que haga que el territorio se pueda mostrar no solo en época de temporada, sino que también darle un plus de algo que llame la atención y que realmente la gente quiera venir en invierno o fuera de la temporada.
Esta semana a Radio Juventud hem conegut que RSS s'ha reunit especialistes del sector cultural en l'objectiu d'explorar la creació artística des dels territoris rurals. La trobada ha posat el focus en les tradicions locals, la residència creativa i els processos vinculats a l'oralitat i la cultura popular. També ha destacat el valor dels municipis petits per la seva capacitat de mantenir una relació estreta entre veïnat i entorn, així com la necessitat d'impulsar projectes que reforcen la identitat rural i la seva projecció exterior. L'esdeveniment s'ha plantejat com un espai de recerca i reflexió que prioritza l'obertura de preguntes i el pensament crític. Vicent Fibla és l'organitzador de RCSC.
La idea de muntar aquesta jornada va al voltant de parlar sobre què implica crear des dels territoris rurals, què implica crear residència, quines són les tradicions que fem nostres, com els artistes i les artistes treballen en coses, diguem-li, que parteixen d'entre les tradicions, des de la gastronomia, dels territoris, de les costums, de la terrissa, en el cas d'una de les artistes, i debatre també sobre què això implica, no? Què vol dir crear des dels pobles i com ho projectem cap a fora.
La DEA Terra Alta ha presentat Batecs de l'Ebre, el seu primer vi solidari, elaborat en garnatxa blanca i destinat a ajudar els 5 municipis del Montsià, que van patir les inundacions de la borrasca Alice, la Ràpita, Godall, Santa Bàrbara, Mas d'en Verge i Alcanar. El vi, produït inicialment amb el blanc del celler, es vendrà a 11,9 euros, dels quals aproximadament 5 es destinaran a la reconstrucció d'infraestructures i al suport als afectats. La presidenta de la DEO, Rosa Cavaller, i el vicepresident, Marc Paladella, han subratllat que el projecte respon a la voluntat d'oferir una ajuda tangible i d'agrair el suport que les Terres de l'Ebre han donat històricament al vi terraltí.
Que és un vi en el que la nostra denominació d'origen vol donar suport a la recuperació de les Terres de l'Ebre. Des de la DEO Terra Alta vam tindre la necessitat de fer alguna cosa tangible que reflectís els moments que estàvem vivint i donar suport a la recuperació, com he dit abans. Este projecte no seria possible sense la participació de cellers, cooperatives, dissenyadors i professionals que hi col·laboren.
És com la nostra garnatxa, com ja sabeu, és la varietat mare de la nostra DEO Terra Alta, i dins, diguéssim, el vi que va dins és el vi guanyador del certamen que fem de primavera de DEO Terra Alta.
Som Amposta observa presumptes delictes de malversació de cabals públics i gestió deslleial en el fet que siga l'Ajuntament qui estiga assumint unes despeses que correspondrien a EUSES. Les ha quantificat en un total de 300.000 euros, a raó de 2.500 euros al mes actualment, des de la modificació del conveni entre la universitat privada i el govern municipal l'any 2013. Així ho recull la nova ordenança aprovada inicialment dilluns al ple, que substitueix l'actual ordenança de policia i bon govern vigent des del 2006 i modificada el 2018. L'ordenança també regula altres qüestions referents als animals de companyia i incorpora obligacions més clares, com per exemple l'obligatorietat de netejar els orins de les mascotes a la via pública. Amb els vots a favor de tots els grups municipals, es va donar llum verda a una ordenança que, en paraules de la regidora de Governació, Iris Castell, suposarà un marc normatiu més clar i eficient, coherent amb la legislació actual i que permet actuar amb més agilitat davant conductes incíviques, reforçant també la feina de la policia i dels serveis municipals. Per la seva banda, l'alcalde Adam Tomàs també va afegir que la nova ordenança s'actualitza i recull situacions que l'anterior no contemplava o que ho feia parcialment. La gastronomia hi rom amb força en esta nova edició de la Fira Multisectorial, que any rere any busca algun atractiu que reforce l'oferta tradicional. Amposta vol aprofitar el segell de reserva de la biosfera que tenen molts productes de les Terres de l'Ebre per donar-li este aparador que aporte noves experiències al públic.
Esta setmana tan amor a la nova, la Ribera d'Ebre com a nivell global, ha estat marcada per la celebració del 25N, i esta és la primera notícia que us destaquem. I és que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha presentat este dimarts, en el marc de l'acte institucional en commemoració del 25N, Dia Internacional per a la Eliminació de la Violència contra les Dones, la nova campanya comarcal de prevenció de violències sexuals en espais d'oci sota l'eslògan Xala i Respecta. L'objectiu central de la campanya és crear consciència col·lectiva sobre el respecte i la diversitat en contextos lúdics com concerts, festes o festivals, fent un pas endavant per garantir l'accés segur a l'espai públic i de lleure per a tothom. La campanya promou un oci lliure de violències basat en el consentiment, la igualtat i el respecte mutu, valors fonamentals del feminisme. Els cartells busquen interpel·lar directament la ciutadania, visibilitzant i assenyalant actituds de discriminació sovint normalitzades. En aquest sentit, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Maria Rosa García, ha subratllat la importància de la prevenció.
Des del Consell Comarcal també el que hem volgut fer és una campanya, ja vam començar una l'any 2020, per previndre. El nostre principal objectiu no és tan sols combatre, sinó previndre. La prevenció és la millor de les eines per tal de poder arribar a tothom. Per això la campanya esta que hem fet, per compartir a tots els espais d'oci i conscienciar a tota la gent jove o tots els que faiguen ús de lo que està ben fet i lo que està mal fet, i que entre tots ens poguéssim ajudar, que tots forméssim part i tots siguéssim conscients de que d'una manera o altra estem influint.
I estos dies, amb Mora la Nova, se n'ha parlat, i molt, de la proclamació del moranovenc Aitor Gómez, hereu de les comarques tarragonines 2025 i tercer fadrí d'honor de Catalunya. L'alcalde de Mora la Nova, Jesús Álvarez, i la regidora de Cultura, Maria Font, van acompanyar diumenge l'Aitor Gómez i l'Aina Anguera, representants del pobillatge moranovenc a Montserrat, que ha estat enguany l'escenari de la proclamació de la pubilla i l'hereu de Catalunya 2025 i la dels representants de les diferents províncies catalanes. L'Aitor Gómez, fadrí de Mora la Nova, va ser proclamat després de realitzar amb la resta de joves representants diferents proves durant el cap de setmana monestral de Montserrat, en unes jornades on també va haver temps per a la diversió i la interacció entre ells.
Va ser un cap de setmana molt especial i únic, on vaig poder conèixer a gent fantàstica d'arreu de Catalunya i també compartir diferents tradicions de cada població representant. Sens dubtes, una de les millors experiències que mai he viscut fins ara. I a més, és tot un orgull poder representar el meu poble i les nostres terres tarragonines arreu de Catalunya.
Aquesta setmana, des de Delta.cat, destaquem que un pressupost i tres eixos a seguir és el resultat de la primera assemblea de constitució operativa que ha tingut lloc aquest dimecres a Deltebre de Delta Gestió, la mancomunitat formada per l'aldea Camarles, Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i la Ràpita. El pressupost l'aniran definint durant l'any amb aportacions dels municipis i els tres eixos a seguir són la descongestió de les hisendes municipals, la definició dels serveis que es poden mancomunar i la visió de territori i projectes estratègics. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
Un eix dos, com he dit, pues que també és important i que és imprescindible mirar a més a mig termini, que també anirem treballant a partir de principis de l'any, i l'eix més de visió i de projectes estratègics, que sempre ha d'estar a la porta oberta per a poder sumar, no? Pues perquè al final la suma de sinergies públiques diferenciades ens fa més potents a tots conjuntament. I, per tant, pues, som un territori, no, un delta fràgil, i aquest delta fràgil pues, acaba necessitant que la suma i l'esforç de tots i totes conjuntament també pugui tindre pues, este objectiu.
Per primera vegada s'ha aconseguit extreure oli d'arròs del delta de l'Ebre, una fita que marca un abans i un després per a la cosmètica i l'alimentació. Este projecte, liderat per la presidenta de l'Associació de Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre, Marian Drago, i el molí Lo Nostre Arròs, ha culminat amb èxit després de 3 anys de col·laboració, proves i investigació.
Lo molí Lo Nostre Arròs, que està al Montsià, va dir, van ser molt valents, com nosaltres que som molt valents, i van dir, anem a provar-ho, anem a fer-ho, i fa 3 dies que he vist el vídeo de l'oli caent.
Fa 3 dies que ha sortit l'oli.
Fa 3 dies que ha sortit l'oli, després de les proves i tot, que és per a ficar-los un monument. I hem aconseguit tindre el primer oli, és que és pioner també, l'oli d'arròs del Delta de l'Ebre.
I acabem en que Seo Birdlife treballa per frenar l'expansió de l'herba de la pampa al Delta de l'Ebre. La planta és una espècie invasora que fa anys que s'ha estès greument pel litoral cantàbric i també ha arribat a l'arc mediterrani.
Fidels als blocs del programa, esta setmana us volem destacar l'entrevista que li hem fet a Teresa Solsona. Ella és l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja i en la seva visita vam aprofitar per parlar de la mancomunitat que a hores d'ara ja uneix els municipis de l'Ampolla, del Tebre, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, l'Aldea i la Ràpita, tot enfocat a compartir serveis, optimitzar recursos i treballar per a que el Delta deixi de ser fràgil.
Hi ha municipis grans, com és del Tebre i la Ràpita, no?, que per ser grans poden optar a unes subvencions, però que a la vegada no poden optar a altres.
Claro.
Los municipis minuts, com és el cas de que estem més pròxim com a habitants, l'Aldea, Camarles, l'Ampolla i nosaltres, també ens passa el mateix. Uh-huh. Partim de menys de 3.500 habitants, pots demanar a partir de 3.500 hasta equips, també pots accedir a unes subvencions. Què comporta això? Que podem ajuntar-nos i per algun... Això està... és una cosa molt oberta, ¿vale? Per què? Perquè igual ens pot ajudar a optar a subvencions ajuntant-nos 2-3 pobles segons el que ens convingui, com poder comprar coses de fons propis, però que a l'ajudar-nos i a l'ajuntar-nos no és el mateix. I poso un exemple molt clar i molt senzill. Comprar 500 faroles que comprar-ne 100. Jo crec que és molt variable i depèn de les circumstàncies de cada moment. Parlàvem també, per exemple, no, de dir, ara nosaltres estem fent els pressupostos, hi ha pobles que del 2026, hi ha pobles que els han fet, del Tebre ja ho tenen, i llavors també, pues, dins d'aquests pressupostos, si teníem pressupostat, per posar un exemple, la idea, pues, 60.000 euros per arreglar camins,
sí,
per al Critranar, ¿vale? I hi ha un altre poble que també en els seus pressupostos ho ha ficat, vale, però llavors direm, ho ajuntem, i a l'empresa, en vez de dir que volem alquitranar 10 camins, doncs alquitranem 20 o 30. Quin preu? Pues a lo millor, si a lo millor el que teníem pressupostat eren 60, a lo millor en 50 m'on sortim.
El
2026
claríssim.
És el primer any, no? Serà una prova pilot, no? Però tenim ganes ja d'engegar-ho i de poder dir, això s'ha fet a través de la Mancomunitat, o comprar, o vull dir... no sé, si fas en les licitacions perdem moltíssim temps.
Uh-huh.
Moltíssim temps de treball de funcionari, treball de temps, pues a lo millor en això podrem agilitzar també. Se parla molt de que som un terreno molt fràgil,
uh-huh,
a on les inversions costen molt d'arribar i és una manera de reforçar-nos, no?, i de fer-nos més forts. Lo de que s'ha dit tota la vida que la unió hace la fuerza, no? Pues una mica és això. Per a un municipi com el nostre, minut, apartat de la general, que costa molt obrir empreses, obrir, perquè vull dir, la Mancomunitat tindrà 3 eixos. Hem parlat de coses de com a de lo que és la inversió, no?
Correcte.
Però també hem de parlar de que ens farà més forts, lo millor per atraure gent, atraure persones que vulguin invertir en esta delta, en un delta sostenible, però que a la vegada se pugui viure.
Una de les seccions fixes del dia Terres de l'Ebre és de poble a poble. En aquesta ocasió, des de la Plana Ràdio, ens han explicat com la joieria contemporània s'ha reunit a la capital del Montsià amb la participació de 12 joieres d'arreu de Catalunya, algunes de les Terres de l'Ebre en l'exposició en femení. Recordem que una de les fites d'aquesta setmana ha estat la commemoració del 25N, el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Violència envers les Dones.
No, evidentment la gent suposa, hi ha un mercat. El que passa que aquí a Espanya o a Catalunya, doncs, és més minoritari del que podem veure al nord d'Europa, per exemple, a Alemanya o fins i tot a França, a Holanda, però, fa molts anys que estem fent mèrits i si algun lloc a Espanya és més reconegut per la joieria contemporània és justament Catalunya, no? Uh-huh. Som un referent. Tot i que ara també està pujant molt la joieria contemporània a València, per exemple, però hem sigut sempre un referent, amb mestres també, sobretot, com Ramon Puig Cuyàs, que va ser professor de la Massana, l'Escola Massana de Barcelona. Aquestes accions a mi em permeten també conèixer gent que jo fins al moment desconeixia. Enguany, per exemple, he convidat l'Alba Navarro, que l'he coneguda just fa uns mesos a través d'una altra persona i vaig creure oportú poder-la convidar en femení, no? I la veritat és que ha estat també una bona descoberta, no? Ella també està superagraïda de tornar dintre d'aquest mundillo, no? Perquè ha estat molt de temps a Estats Units i per mi, doncs, descobrir-la també ha estat xulo, així com d'altres, no? La Selma Leal, per exemple, que no és específicament del territori, de fet és brasilera, però viu a cavall entre Barcelona i el Deltebre, no?
Uh-huh. I des de Radio Tortosa han conversat amb un artista tortosí, Ower DRT, que ha estrenat un EP musical. El seu àlbum, Regenesis, és el nou despertar del cantant que ha passat del rap al pop rock.
Pues està tenint molt millor rebuda de la que jo m'esperava, sobretot perquè és un gènere nou per a mi, o sigui, no m'esperava res, però bueno, ja tenim un single fora que se va traure el passat agost, que és Otra Noche, i la veritat és que és el tema que millor m'ha anat en els últims anys. Llavors, haver fet este canvi de dir, vale, ara estic fent el que vull jo de veritat, estic transmetint el que vull transmetre i que la gent ho rebi tan bé, pues la veritat que fa molta il·lusió.
Dèiem que al final este disc té una influència una mica del 2000, del pop rock. Què et va impulsar a reconnectar pues, en estos sons de guitarra i de pop rock?
Pues que, com te deia abans, estava pensant fins i tot a deixar la música i tot això i pues, és com que vaig començar a reconnectar en el que escoltava jo abans de començar inclús i tot a fer rap. I, claro, jo abans escoltava molt de Melendi, escoltava molt d'Estopa, escoltava Green Day, Machine Gun Kelly, i tot este rotllo, i al final dic, hòstia, pues si jo tot això ho escoltava inclús abans de fer rap, per què no tiro per aquí? I va ser provar-ho i me vaig enamorar.
Al final, totes aquestes influències t'han marcat d'alguna manera i ho has demostrat en este EP, per tant, no?
Sí, correcte. Jo trobo que este EP, més o menys, està recollint tot el que són les meves etapes tant artístiques com d'oient, les està recollint dins d'una mateixa cosa.
I a Me'n faig creus a la tertúlia dels dijous, Teresa Castellà, Víctor Montecino Valls i Josep Maria Franquet han analitzat temes de plena actualitat fent honor al nom de la tertúlia, com el que representaria que els transportistes tornessin a circular per la N340 per descongestionar l'AP7 al seu pas per l'Ebre.
Jo d'entrada, basant-nos en el principi de tot, no? Els transportistes volen anar per la Nacional. Qui hauria d'anar per la Nacional? Han de ser els transportistes, realment? Vull dir, Nacional, sí que els camions no poden passar de 80 a 90, precisament doncs, la Nacional, que és de 90 màxim, potser seria realment l'opció, però que a la fi són gent que està treballant. No ho oblidéssim, això. Llavors, ostres, posem-los a la via ràpida i si tu, per anar a treballar, jo què sé, de l'Amella a l'Ampolla, o al Perelló, o de l'Aldea Tortosa, bueno, l'Aldea Tortosa no entra a la P7, bueno, ja m'enteneu. Agafa la Nacional, no? Tinc una amiga, de fet, que vivia a l'Ampolla, treballava a Tortosa i agafava la Nacional des de que es va obrir els peatges precisament per això, perquè tothom anava per la P7 Llavors, la part tranquil·la era la nacional, la via tranquil·la és la nacional.
A veure, jo, desgraciadament, vaig sovint a Barcelona, l'utilitzo molt. Haig de dir que per anar a Barcelona sí que has d'agafar la P7 des d'aquí, perquè...
Llars, entenc que sí. Jo dic que
però, més curts. Perdona, però per anar fins a Tarragona, molta gent que va fins a Tarragona em diu que agafa la Nacional i que van bé en el cotxe per la Nacional. Per tant, estic d'acord amb tu en que jo, de moment, no tornaria a posar els camions a la 340.
Josep Maria.
Bueno, aquí heu parlat de moltes coses i, en definitiva, tampoc ho arreglarem. Són les administracions les que tenen que arreglar, no? I les que tenen que fer, sobretot, les obres necessàries que estan projectades, que tenen els estudis d'impacte ambiental, que estan els projectes constructius ja fets, etcètera. Són elles les que tenen que fer. Crec que Pere, castellà, ha
pintat
una qüestió que ja gairebé ni me'n recordava, no?
Però és veritat, eh?
Home, mira tu si és veritat, ara te contaré el que va passar exactament, perquè jo era regidor en aquell moment.
Molt bé.
Que sàpigues, benvolguda amiga, que tots els grups, tots absolutament, que constituïen l'Ajuntament en aquells moments, van votar en contra de l'A7, tal com estava prevista, que era passant per Compreu. Tots, menys un. Que eren els independents per l'Ebre, que jo tenia l'honor d'encapçalar. Eren dues persones només. Tot això ho tens a les actes de l'Ajuntament.
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta. Gonçal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Aquest cap de setmana, de nou, les Terres de l'Ebre s'omplen d'activitats per tots els gustos. Aquest divendres, Tortosa dona la benvinguda al Nadal amb l'encesa oficial de les llums al centre de la ciutat a partir de les 6:15 amb un ambient familiar, música i els carrers que comencen a brillar. Al vespre, a l'aula didàctica del Museu de Tortosa, Pamela Palenciano portarà el seu impactant monòleg No solo duelen los golpes, una reflexió directa i amb humor punyent sobre la violència masclista. A Amposta, aquesta tarda de divendres, tarda literària a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó amb la poeta Magdalena Sánchez Blesa i tot seguit sessió de club de lectura i durant tota la tarda i vespre una nova jornada del Festival Escèniques amb exposicions, tallers, performance i un recital musicalitzat.
Avui comencem amb esta mateixa tarda, a les 6:30. El Cineclub Terra Alta i el Fes Rural porten al Cineclub Esportiu de Bot Sintrópica Semilla del Cambio. És una road movie de Jaime Otero, Sergio Diogo sobre agricultura sintròpica i sobirania alimentària amb una taula rodona posterior titulada Llavors de Camí, experiències que fan viu el territori. A les 7, a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa, proposen Xerrem de Cinema amb el Club de los Poetas Muertos, el clàssic de Peter Weir que hi reivindica el carpe diem i la mirada crítica i un col·loqui conduït per Jordi Curto per a repassar-ne lectures i llegat en clau actual.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'Aca Pedro, un jove cantant de Tortosa que va forjar la seva identitat musical al carrer, a les batalles d'improvisació, i això li va fer de trampolí cap al món apassionant de la música urbana.
Tortosa en el puto mapa, ¿vale? Ya está, loco.
¿En qué chisotame eso, creo, rumbo?
He visto la muerte a mi lado mientras se reía el ángel de mi hombro. No te quejes tanto, mongolo. La vida es injusta para todos. Tortosa parece el estado del Celtic un martes cualquiera a las 8. Presumen de calle y de porros. He visto la muerte a mi lado mientras se reía el ángel de mi hombro. No te quejes tanto, mongolo. La vida es injusta para todos. Tortosa parece el estado del Celtic un martes cualquiera a las 8. Presumen de calle y de porros. Y aquí ninguno vive en conto. Quisiera reír, pero ¿para qué? Estoy al límite de lo márgenes, ataques de ansiedad me puede el estrés, una herida abierta plamada en papel, lo siento mucho cariño, pero que yo no sé querer, lo intenté conmigo, pero para qué, si al fin y al cabo nada me sale bien.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent, que passeu molt bon cap de setmana.